Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, benvinguts a aquesta edició del programa Debat a Bat. Un altre cop fem un programa en confinament, per tant, us tornem a demanar que ens disculpeu per la qualitat tècnica més baixa del que ens és habitual. Avui us oferirem una entrevista que fem al Joan Morera, un jove jesuïta que ens parlarà de tota l'oferta que des de la Companyia de Jesús ens fan per mantenir la vigoria espiritual en aquests dies. Que tingueu una bona audició.
Notícies del Bisbat.
El Bisbat crea un fons diocesà per atendre persones vulnerables arran de la crisi social per la Covid-19. El Bisbat de Lleida ha creat un fons diocesà per atendre les necessitats de les persones més vulnerables arran de la crisi provocada per la Covid-19. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, ha enviat una carta a sacerdots, religiosos, delegats episcopals, laics i fidels de la diòcesi, on s'anuncia la creació d'aquest fons solidari. En la mateixa carta, el prelat comunica que el Bisbat ha fet una aportació inicial de 20.000 euros. A més, proposa a tots els mossens que donin una part dels seus ingressos anuals utilitzant una d'aquestes modalitats: una mensualitat, l'extraordinària de l'estiu o un percentatge de la gratificació durant uns mesos. La totalitat de la recaptació es destinarà a la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social, formada per 16 entitats que, en paraules del bisbe Salvador, mai s'han aturat en l'ajuda al proïsme i han vist com es triplicava en pocs mesos la demanda de les diverses atencions. Puigverd celebra una processó de Sant Jordi diferent. Puigverd de Lleida espera amb molta il·lusió la festivitat de Sant Jordi i cada 23 d'abril es vesteix de gala per celebrar aquesta festivitat, amb una processó única a Catalunya, entre molts altres actes. Però aquest any la processó s'ha hagut d'adaptar a la normativa de seguretat de quedar-se a casa. Des de l'any 1753, que aquest poble treu en processó a Sant Jordi amb gran solemnitat i la participació d'autoritats, pobilles i veïns de totes les edats pels carrers del poble. Però enguany, Sant Jordi es va col·locar sobre d'un tot terreny decorat amb flors i conduït per un veí voluntari. Formaven la comitiva només mossèn Bucas Ebung, l'alcaldessa Sandra Barberà i la regidora de Cultura, Gemma Renyer. Tots ells mantenint les mesures de seguretat i portant mascareta. La processó va començar a les 12 del migdia després que mossèn Lucas celebrés la missa a la parròquia de Sant Pere Apòstol a porta tancada. El repic de campanes a càrrec de l'associació Afany va donar el tret de sortida a la peculiar processó. La comitiva va passar pels carrers i també va arribar a les diverses urbanitzacions mentre mossèn Lucas saludava els veïns que sortien als balcons i a les finestres. Com també és tradició, va beneir el terme municipal. Missa restringida de la festa de la Mare de Déu de Montserrat a la catedral. La confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida va celebrar el dilluns 27 d'abril la festa de la patrona de Catalunya, només amb una missa a les 11 del matí, que va celebrar a l'altar de la patrona de la catedral. L'assistència fou reduïda, solament 10 persones, gairebé totes elles components de la junta directiva de la confraria, que van assistir a la celebració amb mascaretes i situades als bancs respectant la distància recomanada. Les noves tecnologies van permetre que centenars de persones poguessin seguir la celebració en directe mitjançant la retransmissió per Facebook. En la pregària dels fidels i els peus de la Moreneta, el conciliari es va recordar dels malalts de coronavirus i els que han mort per la pandèmia, entre ells un membre de la confraria. També es va pregar pels sanitaris, les forces de seguretat, per tots els col·lectius que treballen al servei dels ciutadans i pels que tenen responsabilitats polítiques. Ja a la tarda, molts ciutadans van cantar, interpretar amb instruments musicals o reproduir l'himne a la patrona de Catalunya des dels balcons i finestres dels seus domicilis, unint-se amb aquest gest simbòlic a la seva festa. La imatge de la Mare de Déu de Montserrat de l'ermita de Castelldans, traslladada al poble per celebrar la seva festa. Castelldans va celebrar el passat 27 d'abril la festa de la Mare de Déu de Montserrat d'una manera ben diferent, ja que per causa del confinament els veïns no van poder participar en el romiatge fins a l'ermita que s'ha celebrat ininterrompudament els últims 65 anys. Perquè els veïns poguessin gaudir igualment de la festa, van col·locar un altar amb la Moreneta a la plaça de Catalunya. A les 12 del migdia, un repic de campanes va anunciar l'arribada de la imatge de la Mare de Déu al poble. A continuació, mossèn Lucas va pronunciar una pregària des de la megafonia municipal per donar pas després a la benedicció del poble malgrat la pluja. Va cloure l'acte el cant del virolai per part dels veïns des dels balcons, tot confiant que la patrona de Catalunya els protegeixi en aquests moments tan difícils.
Donem pas a l'entrevista del programa d'avui. I tenim a l'altre costat del telèfon el Joan Morera, que és jesuïta i ens parlarà d'unes opcions per viure la fe a casa. Joan, moltes gràcies.
Per gràcies estar. A vosaltres. Merci.
Doncs bé, és com que estem a casa, no podem anar a les esglésies, no podem ajuntar-nos amb altres companys per pregar junts, per lo menos físicament, però us en heu pescat alguna, veritat?
Sí. Bé, hem intentat donar una oferta més virtual, no? Perquè és veritat que la gent, doncs clar, sobretot les persones que estan més soles, doncs troben a faltar alguna connexió i és veritat que hem iniciat una mena de campanya que es diu A casa amb Déu, que, en la qual intentem enxarxar el màxim número de persones per poder anar mantenint doncs, aquesta vivència de la fe, aquesta comunitat, encara que sigui més virtual, potser, i sobretot aquestes ganes doncs, de seguir connectats amb Déu, de pregar, etc. Amb diferents propostes.
I, quines diferents propostes tenim?
Aviam, el que s'ha fet fins ara... Són més o menys tres etapes, no? Una seria durant la Quaresma, abans de Setmana Santa, que hi havia, diguem-ne, un gruix de propostes, i entre les quals, per exemple, desgranàvem l'Èxode, o també fèiem una mena d'entrevistes amb una secció que dèiem Ens parla, entrevistes a diferents persones, i això va ser abans de la Setmana Santa. Llavors, per Setmana Santa vam fer una part un programa com molt adaptat, molt especial, més dirigit doncs, als oficis i així més per diferents edats. I ara estem en una tercera fase que semblava que era fins al desconfinament, però aquest desconfinament sembla que es va allargant i això encara estem en la incògnita de fins quan. No? Llavors, dins d'aquest desconfinament, doncs, ara tenim diferents propostes que intentem que sigui alguna cada dia. Hi ha propostes per infants, propostes per joves i per adults, no? No sé si vols que les desgrani una mica...
Podríem anar una mica per ordre. Pues mira, si vols, comencem pels infants. Què oferiu pels infants?
Sí, o sigui, pels infants, sobretot, la proposta bàsica seria un treball a través d'una guia didàctica que fa en Roger Torres, el rector d'aquí de la parròquia de Sant Ignasi, es diu Un dibuix que parla. És una secció que la podeu trobar a pregaria.cat, a la pàgina web de pregaria.cat, i també la difonem des de l'Instagram, Instagram Jesuitescat. I en aquesta secció el que fem és... hi ha un dibuix fet també per en Roger Torres, doncs, que és el dibuix per pintar els infants, que està en blanc i negre i en color, i a més a més aquesta guia didàctica d'alguna manera vol acompanyar les famílies perquè puguin explicar cada detall del dibuix i així poder fer com una mena de catequesi familiar tots junts, no? Llavors, aquesta seria la proposta bàsica que apareix normalment els dijous i, a part d'això, pels infants hi hauria altres propostes familiars. Per exemple, els dimecres fem una pregària en directe, avui, per exemple, al vespre, a 8:45 del vespre, a través d'Instagram Live, que en diem, Instagram Live, doncs, hi ha una pregària en directe que tant és per joves com per família, no? I per tant també entraria infants i sobretot també l'Eucaristia dels dissabtes al vespre, a 8:15 del vespre, que també és per tota la família.
Vale. Llavors, el que podríem fer és, més cap al final del programa, aquests enllaços que has donat els podríem repetir, però ara de moment continuem una miqueta endavant. Això seria per infants, o sigui, la guia didàctica i després la pregària aquesta virtual que sempre és en dimecres a la nit, en dimecres al vespre, la pregària virtual.
Sí, per ara sí. En principi la pregària és el dimecres a 7:45 al vespre. I llavors, diguem-ne, la secció bàsica per infants seria un dibuix que parla. La poden trobar en allà pregària.cat.
Vale, un dibuix que parla. Vale, parlem dels joves. Què tenim per als joves?
Sí, els joves, clar, dins de la xarxa una mica que hi havia abans del confinament, doncs els jesuïtes treballem amb joves amb una pastoral que en diem Magis, no? I aquesta pastoral intenta aglutinar per nuclis, ciutats, etc., grups de joves que comparteixen fe, comparteixen vida, que es troben setmanalment i que doncs aprofundeixen, no? Llavors, aquests grups ara actualment s'estan trobant virtualment i també volem doncs donar-los alguna oferta setmanal. Llavors, el que estem fent en aquesta tercera fase que us deia és que els dilluns, per exemple, hi ha algú que prepara un vídeo amb una mena de punts de pregària per a la setmana, i que són molt pocs minuts, doncs aquest vídeo el distribuïm el dilluns. El dimarts hi ha un grup de música que també està format per joves, doncs que entre les cançons que produeixen per les eucaristies, per les misses dels dissabtes, doncs també en rescatem alguna que la proposem com una cançó que m'inspiri. I és una secció que en diem una cançó que m'inspiri, no? I que també és una cançó que proposem com a motivació de la setmana. Llavors, a més, hi ha aquestes pregàries en directe que deien dels dimecres i també doncs l'eucaristia dels dissabtes, que també hi són molt convidats, no?
Vale. El Magis, ho dic perquè segur que hi ha oients que no saben de què va el Magis. Ho pots ampliar una miqueteta més, que el que significa?
Sí, bé, la paraula Magis és una paraula molt, diguem-ne, ignasiana, de Sant Ignasi, que vol dir una mica, doncs, intentar, d'entre les coses bones, doncs, intentar la que més s'acosta a Déu, la que més és la voluntat de Déu, no? O sigui, no quedar-nos en la mediocritat, sinó apuntar lluny, no? I això és el que inspira una mica aquests grups que, o sigui, a diferents ciutats, doncs n'hi ha aquí a Lleida, n'hi ha al Casal Loiola, n'hi ha a Sant Cugat, n'hi ha diferents llocs i es reuneixen setmanalment i comparteixen, per exemple, com els hi ha anat la setmana, comparteixen o aprofundeixen, més ben dit, en continguts cristians, de fe, també doncs, comparteixen visions sobre l'actualitat, és a dir, hi ha tot un treball de vida, acompanyats també per un conciliari, doncs hi ha tot un treball aquí de pregària junts, de vida junts, no? I aquests grups, com que tenim tots els monitors enxarxats a través de les xarxes socials, doncs ens és molt fàcil que totes aquestes propostes doncs els llancem amb ells i ells les van difonent a cadascun al seu grup, no? I això es difon molt ràpidament.
Clar, els joves, a més, estan més avessats a totes les noves tecnologies i...
Sí, i tant.
Tot és bastant més fàcil. Sí. Vale. Molt bé, parlem d'adults. Què tenim per als adults?
Els adults, una proposta molt interessant i diària d'aquesta tercera etapa del confinament, d'aquesta tercera etapa de A casa amb Déu, és una proposta que ve de Manresa i en diem Pasqua des del confinament. És una proposta que ve en format de vídeo, d'uns pocs minuts també, com una motivació que llegeix, o sigui, és fet per un jesuïta de la cova de Manresa i intenta doncs donar uns punts d'inspiració sobre l'Evangeli del dia, l'Evangeli Pasqual que toqui de resurrecció, no? I doncs aquest vídeo, aquesta motivació, també la podeu trobar tant a pregària.cat com a l'Instagram de JesuitesCat, que són els dos canals principals de difusió de la campanya Casa amb Déu, i és potser d'alguna manera un pilar que pugui ajudar a pregar els adults en general, no? I això pot ser una proposta sòlida que en principi anirà continuant aquests dies. Després, altres propostes, divendres llancem la proposta a la part de pregària.cat i per tant sempre la podeu trobar, encara que sigui fora del confinament, que és aprendre a pregar, que són com unes pautes que poden ajudar doncs, a persones que s'inicien doncs, en la pregària. Sobretot, clar, al principi doncs, vam començar com des de zero i ara doncs, ja es van oferint diferents propostes, però com que hi ha com una mena de biblioteca de tots els aprendre a pregar que s'han publicat, doncs tothom pot anar al principi i fer les pregàries segons el que vulgui. No? Això seria una proposta que surt els divendres. Llavors, els dilluns també hi ha una altra proposta, que és oracions d'intempèrie. La proposta d'aprendre a pregar és d'en David Indulain, un jesuïta. La proposta d'oracions d'intempèrie és de la Glòria Andrés. I doncs és una mena de text, un redactat que ens pugui ajudar a fer oració i que, diguem, ambientat en un clima, no? En un ambient. Llavors, bueno, a part d'això, per adults doncs, també hi ha, això que dèiem, no? La pregària en directe dels dimecres i l'eucaristia dels dissabtes. I llavors, a pregària.cat, per adults, hi hauria altres seccions, que ara puc citar potser breument, i també hi ha espaisagrat.org, que és un portal on diàriament també poden trobar un acompanyament en la pregària del dia, amb el text del dia, amb una música de fons, o sigui, una cosa molt, molt adaptada i molt, molt multimèdia, per dir-ho així, no? Espaisagrat.org. Llavors, a pregària.cat, a banda d'això, d'aquestes propostes pròpies de la campanya Casa amb Déu que hem dit fins ara, també n'hi ha d'altres. Per exemple, hi ha l'apartat Claraboia, que és un apartat, són un grup de gent doncs, que van publicant intentant fer una lectura cristiana de notícies d'actualitat. No? Seria aquesta referència, no? El Claraboia. Llavors, hi ha, per exemple, a l'apartat de Coneix hi ha fitxes bíbliques, que són com doncs, una mena d'infografies o de cartells que resumeixen les característiques principals de cada llibre de la Bíblia, com hem de llegir-ho. Creiem que és una proposta una mica de síntesi per ajudar a aprofundir llibres de la Bíblia que potser ens costen o veure quina és l'orientació, els punts bàsics. No? Hi ha d'altres propostes, també Pregària Virtual, d'en Jesús Renau, doncs que també a través d'una mena de narrativa ens aprofundeix i ens fa qüestionar temes de fe. També hi ha les homilies setmanals, hi ha el post de les 9, que són com petites píldores d'espiritualitat per poder llegir la realitat amb uns altres ulls. Hi ha el cor del món, que són també, diguem, interpretacions d'en Pep Maria, un jesuïta, doncs, que fa com propostes de lectura per adults, amb preguntes i com una mena de proposta de treball. O hi ha, per exemple, la secció Actua, que són testimonis de persones que des de la pregària, des de la fe, s'han volcat a un compromís, a un voluntariat, a algun centre, a donar la seva vida d'alguna manera. No? I aquest testimoni mensual doncs, també l'incloem aquí. Això seria una mica un recull de propostes que, a més de la campanya Casa amb Déu, també podeu provar a pregària.cat.
La campanya Casa amb Déu és la que comentaves abans de les eucaristies i...
Sí, exacte. Sí.
Tens coneixement si des de la parròquia de Sant Ignasi hi ha alguna oferta més, alguna cosa, s'ha ofertat alguna cosa més, o tot està manejat des de pregària.cat?
O sigui, diguem-ne, la campanya bàsica que estem fent és aquesta de Casa amb Déu, de la qual pregària.cat i l'Instagram de jesuïtescat, serien els dos canals de difusió. No? Però totes les parròquies, no només la de Sant Ignasi d'aquí a Lleida, intentem no multiplicar amb propostes particulars el que s'ofereix, sinó sumar a aquesta campanya global. No? Per tant, que d'alguna manera sacrifiquem o intentem doncs, no crear altres propostes de cara a recolzar més qualitat en la campanya Casa amb Déu. Per això, d'aquesta manera, pensem que intentem donar més gent i per tant, més recursos a totes aquestes ofertes que us he dit.
Bueno, realment ja el plantejament que has fet és realment molt, molt complet. M'agradaria insistir una mica més en l'Eucaristia, perquè, clar, potser la gent de per aquí Lleida estem una mica acostumats a que les coses, entre cometes, importants sempre es fan des de llocs més grans, com ara Barcelona, no? I ens trobem que l'Eucaristia de cada setmana i les que hi va haver durant la Setmana Santa estan fetes des de la capella d'aquí, de casa d'on viviu els jesuïtes que esteu a Lleida, no?
Sí.
Ara, va col·laborar molta més gent. Per què no ens parles una miqueteta més de tot aquest engranatge per poder fer arribar les eucaristies a les nostres cases?
Sí, molt bé. L'eucaristia que proposem des del YouTube de Jesuïtes Catalunya, que és l'eucaristia dels dissabtes a 7:45 del vespre, és una eucaristia de tota la plataforma de Catalunya, no? O sigui, els jesuïtes a Espanya som una província i Catalunya doncs, és una part, que és una plataforma. Doncs l'eucaristia de tota la plataforma de Catalunya seria aquesta. Llavors, per qüestions purament tècniques, doncs l'estem retransmetent des d'aquí Lleida, però la participació de l'eucaristia, per tant, integrant totes les parts de comunitats, parròquies, centres, etc. de Catalunya, intentem que siguin el màxim de representatius i visibles. Per exemple, l'Eucaristia, per exemple, equips que preparin coses de l'Eucaristia, no? Doncs hi ha un equip de músics, que hi ha músics de Lleida i hi ha músics de Barcelona, no? Doncs, que d'alguna manera estan preparant i maquetant totes aquestes precioses cançons que podeu sentir, perquè cadascú des de casa seva es grava un instrument, és una feinada després doncs, unir totes les veus, que soni bé, unir els vídeos, fer com una mena de mosaic, etc. No?
Qui fa aquesta feina?
Bueno, són joves voluntaris que d'alguna manera, pels seus coneixements de música i perquè ja formaven part, sobretot és una mica el grup que portava la música de les Pasques de Raïmat, de les Pasques juvenils que celebràvem cada any, no?
Vols dir que encara que hi ha músics de Lleida, músics de Barcelona, fet, entre ells ja es coneixien, doncs?
Ja es coneixien, sí, la majoria sí.
I llavors hi ha algú de vosaltres, de l'equip, que es cuida de fer el que seria tota la unió de totes les veus per fer el format final, diguem-ho així.
D'ells mateixos, sí. Ja hi ha gent més entesa entre ells. I ens ho donen maquetat, la veritat. Sí. O sigui, intentem delegar una mica.
Clar, suposo que al ser l'Eucaristia en directe hi ha certes coses que les heu de tenir preparades d'abans, no?
Ah,
per evitar fallos tècnics, suposo.
Efectivament, sí, perquè la majoria de les intervencions que no són pròpiament físicament aquí, doncs s'han de poder preparar abans, pregravar, comprovar que el so funcioni bé, que la resolució sigui correcta, vull dir que tècnicament doncs, hi ha un treball de supervisió al darrere també, sí. Llavors, a part dels músics, per exemple, doncs, hi ha un equip de pregàries, no? Doncs, que cada vegada doncs, ho demanen a una comunitat diferent i, per tant, anem itinerant cada setmana i per tenir una representació tant d'edats com també de llocs, no? Geogràfics. Després hi ha la homilia, doncs, que cada setmana també és un jesuïta diferent, doncs que no sigui sempre des d'allà mateix, o les lectures que també doncs, demanen persones de diferents edats i de diferents procedències, i llavors ho maqueten, hi ha una il·lustradora que dibuixa, una fotògrafa que ens fa una foto pel fons del Salm, vull dir que hi ha tot un treball també de maquetació després de tot això, i finalment hi ha un equip de comunicació que, doncs, juntament amb mi, intentem difondre-ho perquè arribi el màxim número de persones, no? Per intentar cuidar doncs, també els formats, el disseny, tot això. No?
Per acabar, no sé si voldries dir alguna cosa més, si s'ha quedat alguna coseta al tinter.
No, és a dir, jo diria, bueno, això de que si volen anar seguint en el dia a dia aquestes propostes, doncs que recordeu que els dos canals de difusió són pregaria.cat i l'Instagram de Jesuïtes Catalunya.
I el YouTube, YouTube de Jesuïtes Catalunya també, no?
Sí, és a dir, els dos canals principals serien pregaria.cat i l'Instagram, no? Però a partir d'aquí, diguem, el Twitter o el Facebook es va rebotant i també el YouTube, naturalment, és el canal principal des d'on s'emet l'Eucaristia, això sí. Però vull dir, de cara a seguir les actualitats o les les ofertes, diguem-ne, diàries serien aquests dos canals, pregaria.cat i Instagram.
Doncs moltes gràcies, Joan. Gràcies per donar-nos tota aquesta informació. Realment, si algú no prega és perquè no en té ganes, perquè mitjans en tenim molts.
Sí, moltes gràcies. Això és veritat que, o sigui, d'alguna manera potser és l'última cosa que voldria dir, que és important que dins d'aquesta por o incertesa, o així que anem veient, que puguem crear un hàbit per mantenir l'antena oberta a què vol Déu de nosaltres en aquests moments, no? Que potser ens vol doncs, dedicats als altres, als més vulnerables, doncs que puguem mantenir aquesta antena oberta. Merci.
Pues moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La col·laboració dels cristians. Benvolguts i diocesans. No és bon símptoma de convivència social queixar-se contínuament o voler que ens agraïsquen les nostres accions bones. Vull dir això per una frase pregunta que fa alguna persona. Què s'ha fet l'Església en aquest tràgic moment de la pandèmia del coronavirus? Segurament, en el pitjor dels casos, es vol contestar res. I en el millor és demanar-vos informació clara i transparent del que fan els distints grups d'Església. I me socorreix una frase molt reveladora que ha utilitzat molta gent. Diu així: per al que estima, 1000 objeccions no arriben a formar un dubte. Per a qui no estima, 1000 proves no arriben a constituir una certesa. Això refereix també, o pot referir-se a l'Església, el que estima l'Església i el que no l'estima. Com em dia insistir des del principi que l'Església som tots els batejats. Això que és una obvietat per a molts sembla que s'oblida, desitjant posar en evidència la poca o nula feina que la jerarquia fa cap a la societat en moments d'angoixa. Caldrà repetir que les actuacions de tots els cristians repercuteixen, per bé o per mal, en la realitat i en la imatge de tota l'Església present en aquest món. És cert que qui té responsabilitat, els bisbes, el papa, els mossens, hem de tindre un comportament més exigent encara. No voldria que aquestes paraules fossin una opinió a la defensiva. Tampoc una acusació contra altres grups als que no es pregunta res. Cada persona i cada organització són responsables de les seves decisions. I quan la seva actuació és beneficiosa, se la valora, aplaudeix i agraeix. En aquests moments, hi ha molts cristians que en els diferents àmbits socials es desviuen per ajudar els seus semblants. Manifesten amb claretat les seves conviccions basades en la fe en Crist. Treballen en hospitals, en residències de gent gran, en serveis públics de transport, de seguretat, d'informació o en l'atenció a les compres de primera necessitat. Vagi per davant, per a tots ells, la nostra admiració i la nostra gratitud. També existeixen institucions catòliques que són exemple de dedicació i servei a tots els que sofreixen els efectes del Covid-19. Parròquies que amb els sacerdots al capdavant atenen l'acompanyament i l'oració de les famílies amb difunts i obren les seves portes per distribuir els aliments necessaris a moltes famílies vulnerables. Comunitats religioses que aporten la seva experiència i els seus recursos. Institucions amb llarga trajectòria que no han deixat de prestar ajuda i consol als més pobres. Tots recordeu tantes institucions de la nostra ciutat, de la nostra diòcesi, millor dit. Una consideració final. L'ajuda als altres és una conseqüència clara de la nostra fe. Però sense oblidar que l'anunci lluminós de la salvació comporta també pregària, participació en sacraments i amor profund al Senyor i a la seva Església. Gràcies a tots per la vostra col·laboració. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe, Salvador.
Hem arribat al final del programa d'avui. Us convidem a mantenir l'antena oberta per veure què vol Déu de nosaltres, tal com ens deia fa una mica en Joan Morera. Bona setmana!